Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
Sabadell perdrà el grup municipal de Podem. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La formació es dissoldrà al pròxim ple municipal, el 2 de novembre, i la seva única regidora, la sòcia de govern, Marta Morell, passarà a ser no adscrita. Tot plegat arran de la confirmació de la seva expulsió del partit. Morell, però, assegura que això no canviarà la seva feina dins l'executiu.
L'acta de regidora no la tornaré. Jo ho vaig dir al juliol i ho torno a reiterar. I ho puc dir més alt, però crec que no puc ser molt clara. Continuaré sent regidora de l'Ajuntament de Sabadell fins al 2023, perquè així és el mandat que jo tinc, i continuaré sent segona tinenta d'alcaldessa d'aquesta ciutat.
L'expulsió de Morell ha anat seguida de la dimissió dels directius de Podem a la ciutat de la Baixa d'una seixantena d'afiliats, segons la mateixa formació.
En cultura, la primera temporada lírica liderada exclusivament per la Fundació Òpera Catalunya comptarà amb una quarantena d'espectacles.
Amb un pressupost d'1.700.000 euros, es presenta com una de les temporades més ambicioses de les 34 del cicle d'Òpera Catalunya. A més, creix fins a la desena de nombre de teatres on representar les funcions amb la reincorporació de Tarragona i Figueres dins del circuit.
En esports, el Sabadell ja està a punt per enfrontar-se al Sanluqueño demà a la Nova Creu Alta.
Els jugadors arlequinats han fet avui l'últim entrenament al CAR de Sant Cugat abans de l'enfrontament, un partit en el qual no hi podrà ser Miguel Ángel Rodríguez, sancionat durant 3 partits després de l'expulsió dissabte a Tarragona.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb la Bea Aguilar a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell, temperatures que segueixen baixant des de l'inici de la setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Bona tarda. Bonança meteorològica com a titular de la crònica meteorològica. Això sí, amb el permís d'alguns intervals de núvols baixos que, amb el pas de les hores d'avui dijous, guanyaran terreny al litoral i al prelitoral, fins i tot amb risc d'alguna petita precipitació que, en cas d'aparèixer, acumularia quantitats de precipitació molt poc importants. Els núvols també al final de la jornada farien acte de presència a punts de l'interior. A punts de la transició central també apareixerien aquests núvols baixos. Temperatura màxima avui dijous molt agradable, potser un pèl més baixa que la d'ahir dimecres, però en qualsevol cas molts valors per sobre dels 20 o dels 21 graus de temperatura màxima. Demà divendres, una jornada força semblant, tot i que amb més núvols alts. El dia pràcticament vindrà protagonitzat per aquests núvols que entrenyiran el cel, sobretot durant la primera meitat del dia. A partir de mig matí i migdia n'apareixeran de mitjans que acabaran deixant el cel pràcticament cobert al final de la jornada, i novament haurem de parlar un dia més de núvols baixos, sobretot fins a migdies, que podrien fins i tot deixar alguna precipitació a punts del sector central del litoral i del prelitoral. Demà la temperatura més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La tinenta d'alcaldessa i sòcia del PSC al govern de Sabadell, Marta Morell, passarà a ser regidora no adscrita després del pròxim ple municipal, el 2 de novembre. En aquesta mateixa sessió es dissoldrà el grup municipal de Podem, tot plegat després que s'hagi confirmat la seva expulsió del partit amb la desestimació per part del jutge de les cautelars per deixar-la en suspens.
Tot i això, Morell assegura que seguirà liderant la tinença d'alcaldia fins al final del mandat i insisteix que els ciutadans no anotaran el canvi.
Els ciutadans no ho notaran, perquè els ciutadans el que sí que notaran és un canvi, en aquest cas, a millor, perquè jo, com tots i totes sabeu, soc tinenta d'alcaldessa d'aquesta ciutat. L'altre dia també ho comentava amb algun company vostre. Ara ve la part més maca del mandat, i el que sí que notarem serà que les diferents inversions, els diferents projectes que nosaltres tenim per la nostra ciutat, els veurem a la ciutat, i al final jo he vingut a la institució municipal a millorar la vida de la gent, a treballar per la ciutadania i sobretot a posar en el centre els nostres veïns i veïnes, i és el que estem fent nosaltres des del primer dia que vam assumir aquesta responsabilitat com a govern municipal al juny del 2019.
Una decisió que desagrada Podem Catalunya. La seva coordinadora autonòmica, Conxi Avellany, considera que hauria d'entregar l'acta.
Lo que debe hacer la señora Marta Morey por coherencia y por responsabilidad es dar un paso al lado, dejar el acta y que en su lugar lo ocupe alguien que sí represente a Podem, que fue el partido al que votaron la ciudadanía de Sabadell. Confiamos en que tanto el gobierno municipal como el resto de partidos del ayuntamiento harán valer el pacto antitransfugismo para exigir la renuncia de esta persona. Por tanto, insistimos en que deje el acta y les pedimos al Partido Socialista de Cataluña que no siga en gobierno con una persona que ni ha cumplido con lo que los y las votantes esperaban de ella y que no representa la organización política por la que la votaron.
En tot cas, l'expulsió de Morell ha anat acompanyada d'una seixantena de baixes al partit i de la dimissió de la directiva a Sabadell. Morell no descarta formar un nou partit amb aquestes persones de cara a les eleccions de 2023.
No deixem la política perquè Junts no ha esperat ni 24 hores per respondre a les paraules d'ahir del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, contra la tesi que ells havien entregat l'alcaldia al PSC. El portaveu dels postconvergents ha explicat que els republicans no els volien al govern i que ells no volien que l'alternativa fos amb Ciutadans.
Per Lluís Matas, les negociacions del 2019 van ser una greu negligència política i han retret a Esquerra que a Sant Cugat sí que van pactar amb el PSC i la CUP. En una compareixença de premsa, el portaveu ha carregat contra algun municipal i que s'utilitzés la figura de l'exvicepresident Junqueras.
No som escolanets d'Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra no ens mascarà l'estratègia. Nosaltres, amb 3 regidors, som més decisius que ells amb 7. No han paït que la ciutadania els traiés del govern. No van fer res al govern i no estan fent res a l'oposició. Potser el problema el tenen ells i no nosaltres.
Després de les eleccions del 2019, el pacte de PSC i Podem es va blindar amb un acord de Junts que no va entrar al govern, però va pactar amb Ferrés els pressupostos o incorporacions de 2 assessors, unes negociacions que per ells no són cap renúncia.
I des d'Esquerra també han aprofitat per dir-hi la seva, no han apartat mai a Junts.
Segons el portaveu republicà, Gabriel Fernández, el seu partit va contactar amb Junts i Ciuró per fer un govern, però treuen els postconvergents que ens fessin alcalde a la força independentista més votada. En la declaració d'aquesta tarda, Fernández ha rebatut així el portaveu actual, Lluís Matas.
Jo crec que aquestes transversacions de la realitat i sempre buscar culpables no ajuden en res. És molt fàcil, mireu, oblidem això. Vols realment treballar per una alternativa republicana? Fem-ho. Marxa de govern, no aprovis pressupostos, retira assessors. Jo sé que és difícil perquè són molts diners. Els assessors només Junts em portarà més de 400.000 euros en assessors en aquest mandat. Jo soc conscient que són decisions difícils, però si realment l'important és l'altre, nosaltres no dubtem.
Una compareixença que ha servit també per criticar que el govern socialista ja no és un acord entre dos partits, PSC i Podem, després de l'expulsió de Morell de la formació morada.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Sabadell acull avui i demà el segon congrés de la qualitat de l'aire. Sobre de la taula hi ha la implementació de les zones de baixes emissions a tots els municipis de més de 50.000 habitants i noves inversions en infraestructures ferroviàries. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Durant 2 dies Sabadell serà la capital de l'aire net, com a mínim pel que fa al debat i a les propostes per millorar la qualitat de l'aire. Els canvis en la mobilitat per fer-la més sostenible han estat un dels punts principals de la primera jornada i en aquest sentit una de les taules rodones ha versat sobre l'obligació dels municipis a tenir una zona de baixes emissions el 2023. L'alcaldessa Marta Ferrés assegura que s'està estudiant però que cal oferir alternatives a la ciutadania.
Per tant, no li podem dir a la gent deixa el cotxe si no li donem una alternativa. Per tant, nosaltres, aquests 9 municipis, en aquest cas de l'art metropolità, i per tant parlo com a Sabadell, però també, òbviament, perquè això ho hem pogut parlar amb més ciutats, tenim molt clar que hem de poder donar una alternativa. I per això diem, escolti'm, és que està molt bé fer polítiques ambientals i fer polítiques verdes, les hem de fer, hi ha un compromís inequívoc per fer-les, però no podem deixar ningú enrere.
Per la seva banda, Marc Sanglàs, director general de Qualitat de l'Aire, ha reconegut que la Generalitat aposta per una línia orbital fins a Granollers.
Hem de descongestionar la ciutat de Barcelona, no pot ser que per anar a Granollers, una ciutat que està a 20 quilòmetres, el trànsit hagi de ser passar per Barcelona per tornar a Granollers. Això, des del punt de vista competitiu, a ningú li interessa, és una pèrdua de temps. El cinturó orbital ferroviari generaria nous punts nodals de comunicació i segur que canviaria dinàmiques.
Recordem que un estudi d'IESA Global calcula que cada any es podrien evitar 1.300 morts si es millorés la qualitat de l'aire de l'entorn de Barcelona.
Anna Benavent, directora d'Organització i Sistemes d'Informació del Taulí, creu que és un imperatiu incorporar la tecnologia a tots els àmbits de la societat i en especial el de la salut. Ho ha dit després de rebre el Premi Dona TIC 2021 a millor professional per haver treballat en la transformació digital dels hospitals i el sistema públic de salut. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Enginyera de telecomunicacions, Benavent té una trajectòria de més de 20 anys, els últims vinculats al Parc Taulí com a directora d'Organització i Sistemes d'Informació. Segons ha dit en una entrevista al programa Al Matí, la transformació digital ja havia començat, però la pandèmia l'ha accelerat i ha posat un exemple pràctic de la seva aplicació al Taulí.
El nostre país estava molt arrelat a les visites presencials, no?, i a la relació de contacte físic, professional, pacient. I llavors costava molt intentar fer algun altre tipus d'assistència. I, en canvi, la pandèmia ha fet que fos un imperatiu. O sigui, ha dit, en el moment que no hi pot haver contacte, ens hem de trobar altres formes de fer l'assistència, perquè s'ha de donar. Quan més avançat ho tenim i més ben desenvolupat, millor podem fer aquest servei.
Una tasca per la qual ha rebut un dels premis Dona TIC 2021 que atorga el Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat. Uns guardons que pretenen visualitzar el paper de les dones en la ciència i la tecnologia. Anna Benavent admet que encara hi ha un biaix de gènere en aquests i altres sectors.
No ho hem de reivindicar com un fet diferencial, és que és obvi. Tenim coses que no cal reivindicar-les perquè són així. Llavors, mentre les hagis de reivindicar, és que encara no hem acabat de fer el camí. I llavors, bé, doncs, clar, ara s'han de fer per fer-nos això, fer-nos visibles, no? Tenir un lloc... bueno, que hi hagi això, uns fruits, no?, que puguem donar a les pròximes generacions perquè les nenes se'ls sigui més fàcil fer el camí, però això és una transició.
L'enginyera confia que aquests premis, que volen reconèixer i divulgar el paper i el talent de les dones, acabin desapareixent. Afirma que això significarà que s'ha assolit la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
Demà a les 7 del vespre, l'Associació de Famílies en Dol del Vallès, ANEL, farà una encesa d'espelmes a la plaça del Gas per commemorar el Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional, un tema que les famílies que l'han viscut denuncien que encara està silenciat.
És un tema de tabú, tot i que es calcula que 2.500 nadons moren cada any a Espanya durant la gestació o el primer mes de vida. La psicòloga perinatal Guida Rubio explica que molt sovint no es dona importància a aquest dol.
Tu mateixa tens aquest discurs gravat, no? Tu mateixa és, no, però si no era res, si no cal que ho expliqui, si total, si ho dic... El que em diran serà aquestes respostes i, òbviament, per escoltar això, doncs potser prefereixo passar-ho sola i no que ningú em fiqui el dit a la llaga.
Per superar el dol, alguns hospitals com el Parc Taulí han començat a entregar a les famílies una caixa dels records. La Núria Ventura ha explicat a Ràdio Sabadell com l'ha ajudat a tenir algun record del seu nadó.
Ostres, a mi aquesta caixa m'ha ajudat molt, molt, molt. Em va ajudar moltíssim, sobretot els primers dies. Sobretot també a poder explicar, no?, el que m'havia passat. Ells t'entreguen... les petjades del bebè, un trosset del cordó umbilical i allò la veritat és que m'ajudava moltíssim, era com una mostra física real de que el meu bebè havia existit, estava allà, era com no m'ho he imaginat jo, no? Estava allà i això forma part d'ell.
Podeu recuperar un reportatge amb quatre testimonis del dol perinatal i gestacional al web de Ràdio Sabadell.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Per primera vegada, la Fundació Òpera Catalunya assumeix una temporada lírica de forma íntegra. Bella filia dell'amor. Després d'haver-se incorporat a la meitat del curs passat, avui ha presentat la d'enguany a la seu del Departament de Cultura de la Generalitat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Més funcions i més poblacions on fer-les és el que donarà de si el 34è cicle d'Òpera Catalunya, 39a temporada a Sabadell. Es torna a Tarragona i sobretot es reincorpora al circuit Figueres. Els espectacles superaran la quarantena, incloent dos recitals del Rèquiem de Verdi i Sònia Prina i Juan Sancho amb Vespres d'Arnadí. El programa inclou l'únic homenatge a Amadeu Vives que es fa al territori, al novembre, en el 150 aniversari del seu naixement, en col·laboració amb el Palau de la Música. Una temporada ambiciosa que eleva el seu pressupost fins al 1.700.000 euros, un model únic i admirat, en paraules del director general de la FOC, Òscar Lanuza.
Fem una cosa que no fa absolutament ningú, que és encabir una producció en 10 teatres diferents. Vull dir, això a nivell tècnic és... inclou unes particularitats i unes especificacions tècniques per la producció que no podríem trobar en una producció llogada, en una coproducció feta, pensada per un sol teatre, pensada per muntar-se en 10 dies. Nosaltres muntem, desmuntem en 2 dies.
10 anys després torna al Barber de Sevilla a l'octubre, la primera de les dues òperes bufes de la temporada. Direcció d'escena a càrrec de Pau Monterde, incorporant dos cantants que no han col·laborat encara amb la institució. El vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Jordi Torrents, remarca el paper de l'Escola d'Òpera, que assumeix dues representacions del muntatge.
Hem de fer coses per l'òpera i vam crear aquesta escola l'any 96, per tant aquest any compleix 25 anys les noces d'argent. I bé, estem més que orgullosos del que s'ha fet durant aquests 25 anys perquè és un projecte consolidat i d'on han sortit valors que ara estan fent carreres.
Més anys havien passat sense l'altra òpera bufa programada. Don Pasquale en feia 21 que no sonava a la faràndula. Ho farà al febrer. El cicle acabarà l'abril-maig amb Rigoletto, un paper difícil no només pel cant, sinó també per la part actoral. L'interpretarà Luis Cancino i suposarà un terç del total de representacions operístiques compromeses.
Els integrants del projecte SBDON participaran a la celebració del 25N a la ciutat. Aquesta intervenció comunitària, que lideren els actors locals Jaume García Arija i Enric López, té com objectiu crear una mostra amb grups de teatre amateur a Can Llong i a Can Deu, i enguany seran els protagonistes del Dia Internacional en contra de la violència de gènere.
Amb la idea d'apropar el teatre a persones que potser no han tingut accés a la cultura, el projecte Sabadell On va començar a finals de setembre i compta amb 12 persones a Can Llong i 10 a Can Deu, però només són dos homes els que fan l'activitat. Els grups teatrals preparen una acció de cara al 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, al Centre Cívic de Can Llong. Jaume García Arija, que també és vocal de cultura de la FAP, impulsa aquest projecte.
No tenim l'objectiu de crear actors i actrius professionals, però sí amants del teatre, sí que tinguin criteri, sí que siguin bons espectadors i espectadores, i sí que si hi ha algú que pel que sigui li encanta, doncs que tiri endavant, clar.
L'objectiu és poder portar a escena els diàlegs i monòlegs preparats al llarg de les 13 sessions del curs.
Fora de Sabadell i la comarca.
Més de la meitat dels pressupostos generals de l'Estat dedicats a Catalunya s'invertiran en la xarxa ferroviària.
Concretament, més de 1.200 milions d'euros aniran a Rodalies de Renfe, l'AVE i el Corredor Mediterrani. A més, s'inclouen 243 milions en serveis ferroviaris declarats com a obligacions de servei públic.
El Tribunal de Comptes ha acordat embargar els béns dels 28 excàrrecs del govern que s'havien acollit als avals de l'Institut Català de Finances per pagar les fiances per l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017.
La delegada instructora Esperanza García ha rebutjat els avals individuals i procedeix a l'embargament perquè el termini fixat ja va vèncer. Entre els afectats hi ha l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i el seu exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, o l'expresident Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras.
Els dos Mossos investigats per la pèrdua d'un ull d'una manifestant pro-Hassel diuen que van disparar per sota la cintura.
Així ho han expressat avui davant del jutge, insistint que van seguir el protocol i que no entenen com els projectils van impactar la cara d'una manifestant al barri de Gràcia. Els dos agents estan investigats per un delicte de lesions.
Esports.
El que no puc fer ara és demanar alguna cosa a l'afició quan l'equip no està donant res. Jo crec que l'afició és suficientment intel·ligent del que necessita l'equip. Jo sempre vull que la meva afició estigui amb mi, que m'arropi des del primer minut. Serà molt més senzill, però demanar alguna cosa a algú quan tu no estàs donant res és difícil.
Antonio Hidalgo, el tècnic del Centre d'Esports, ha estat així de franc a l'hora de dirigir-se a l'afició. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
El de Canovelles, això sí, espera que respiri un bon ambient demà contra l'Atlético Sanluqueño en un partit en què el Sabadell està en l'obligació de guanyar.
Recordem, 4 punts de 21 possibles fins ara en zona de descens, només 2 gols a favor i un llarg etcètera. L'assignatura pendent un dia més, la de millorar la punteria. Les dades indiquen que, per ocasions generades, el Centre d'Esports hauria d'estar molt més amunt a la classificació. D'aquestes estadístiques estadístiques n'és conscient Hidalgo, però el que mana és la realitat.
La paraula reconfortar no és, segur. Segur, eh? Però aquesta dada està molt bé numèricament, però és una cosa que més o menys tot, es podia intuir. Però això va de fer gols, no va de números, d'XG que li diuen. Al final això és un percentatge que li donen segons l'ocasió que la tens i la posició de l'àrea que la tens. I a partir d'aquí treballar al màxim, concentració màxima, tranquil·litat en aquests últims metres.
Visita la nova Creu Alta un Atlético Sanluqueño que se situa sisè classificat, demostrant efectivitat en atac i amb una dosi de sort al darrere. Hidalgo, però, no desmereix el rendiment del rival.
Li han creat equacions, cert, però han encaixat poc. Jo crec que Falcón està a un nivell molt i molt alt del nivell que sempre ha tingut. I, bueno, és un equip que ha anat canviant l'estructura, sobretot aquests últims dos partits, amb jugadors per fora desequilibrants, amb un bon davanter, uns laterals que s'incorporen bastant, que és un equip ofensiu i que ens posarà molts problemes.
El Sabadell no podrà recuperar temps ni Ramon Folch, ni Iago Indias, ni Diego Caballo, encara lesionats. Tampoc podrà comptar amb el delegat Miguel Ángel Rodríguez, sancionat amb 3 partits. El valencià Jorge Tarragalajara serà l'encarregat de dirigir un enfrontament que arrencarà demà a les 7 i que es podrà seguir en directe des de mitja hora abans al Sabadell en joc.
El juvenil A del Centre d'Esport Sabadell visita dissabte el camp del Sant Andreu amb la intenció de buscar la quarta victòria consecutiva d'aquesta temporada. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els de Marc Nomen, després de les victòries contra Real Zaragoza, Atlètic Balears i San Francisco, intentaran allargar la bona ratxa de resultats que els consolidi a la part alta de la classificació de la divisió d'honor juvenil. De moment, els arlequinats es troben a la cinquena posició de la Lliga amb 12 punts de 18 possibles. El davanter, Adri González, creu que la moral de l'equip ha millorat molt des que va començar la Lliga.
No sumar punts és pels ànims de l'equip, tant com del cos tècnic i tot, i fins i tot dels aficionats, baixar una mica la moral. I això de que nosaltres venim després d'encadenar 3 victòries consecutives, doncs xoca una mica.
El rival dels arlequinats, el Sant Andreu, es troba a la 15a posició de la classificació, en zona de descens. Els quadribarrats, després de 4 derrotes i només un empat en els últims 5 partits, es presenten a la cita amb la necessitat de sumar. Adri González assegura que no es fixen en la classificació i que afronten el partit com qualsevol altre.
Cap partit en aquesta categoria és fàcil, però sí que és veritat que ara portem 3 victòries seguides, l'equip està amb uns ànims molt, molt, molt bons. I sí, el Sant Andreu l'agafarem com qualsevol altre partit, amb moltes ganes i donant-ho tot per intentar guanyar.
El partit entre el Sant Andreu i el juvenil A del Centre d'Esports serà dissabte a 6:45 de la tarda al Narcís Sala de Barcelona.
No deixem el futbol perquè el Sabadell Nord buscarà diumenge recuperar-se de la derrota per 5-2 que va patir el cap de setmana contra el Can Vidalet.
Els de Pablo Becerril van caure de manera clara contra el Can Vidalet després d'una mala primera part de l'equip i van patir així la primera derrota de la temporada. Aquest diumenge tindran l'opció de refer-se al camp del tercer classificat, el Manlleu. Andrés Montero, jugador del Sabadell Nord, admet que serà un partit complicat, però que l'equip competirà al màxim.
El Manlleu pues, es uno de los equipos más fuertes que hay de la categoría y al final, pues claro, jugando en casa ellos pues, se sienten muy fuertes. Está claro que lo vamos a tener muy difícil, pero bueno, claro, tenemos que sacar los 3 puntos, ya sea pues, en casa o fuera y contra quien sea. Siempre intentaremos competir, dar lo máximo y da igual, independientemente de quién sea el rival.
Els del nord de la ciutat, després de 2 partits, són desens en 3 punts després de guanyar un partit i perdre'n un altre. El partit contra el Manlleu serà el diumenge a les 5 de la tarda al camp d'esports del municipi usonenc.
L'estadi Josep Molins serà seu aquest dissabte d'una trobada d'atletisme internacional organitzada per la Joventut Atlètica Sabadell. Serà l'anomenat En contra de l'amistat, que celebrarà la 26a edició. En Xavi Colomens amplia la informació.
La JAS serà l'anfitrió d'aquest esdeveniment que reunirà atletes del Vèrnec Suís, l'Arcobaleno italià, el Palafrugell i de la mateixa JAS. La trobada, que constarà de proves menys conegudes pel públic habitual, reunirà a un total de 150 participants. Així ho detalla Juanma Prieto, secretari de l'entitat.
No són les proves habituals del menú atlètic olímpic, per dir-ho d'alguna manera, que són les proves que coneixem tothom, i doncs trobem proves com els 300 metres, els 1.000 metres a pista, els 2.000 metres... I doncs, el relleu, per exemple, que és un relleu en forma de piràmide, que és un 4%, 200, 300 i 400, doncs, per donar-hi cabuda doncs, als atletes de diferent perfil i de més.
Aquesta trobada, que celebra des de fa més de 20 anys, s'enmarca dins els actes de celebració del centenari de la JAS i significa la tornada del públic després de les restriccions.
En waterpolo, cap de setmana de transició per als dos sèniors de l'Astralpool Natació Sabadell. Qui primer saltarà a la piscina serà el masculí, que tornarà a jugar a Can Llong dissabte a 3:15 per veure's les cares amb el Catalunya.
L'equip de Quim Colet, igual que fa un parell de dies contra el Navarra, no hauria de tenir problemes per sumar el segon triomf del curs de Divisió d'Honor. El tècnic, de fet, ja pensa en els pròxims dies amb l'eliminació de quarts de l'Eurocup a tocar.
Tot és molt, molt accelerat. Dissabte que ve tenim partit, dimecres que ve tenim partit. Per tant, bueno, el dia següent sabrem rival i en 7 dies estarem jugant, o no sabem a on, perquè tampoc sabem l'ordre ni amb qui, no? Però bueno, és així.
A la tarda, el femení de l'Astralpool engega la seva campanya Divisió d'Honor després de la decepció a la Supercopa d'Espanya. Les de David Palma visiten el Parc de Bombers de Saragossa per enfrontar-se a l'Escuela, un dels rivals més assequibles de la Lliga. Irene González és jugadora de l'equip.
Ja volem tornar al rol de la Lliga, de jugar partits de Lliga, tant com de Copa i de tot. I llavors a Saragossa, doncs, bueno, serà un partit... Bueno, aviam com surt, perquè serà el primer partit nostre, així que, bueno, esperem que sigui el millor.
Dissabte a les 6 arrencarà el partit del femení del club.
El sènior masculí del Club Natació Sabadell de voleibol debuta aquest dissabte a la Superliga 2 després d'aconseguir l'ascens fa uns mesos.
Els nois de Jordi Fernández jugaran el primer partit de la nova categoria contra el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. El partit, que jugarà a les Naus el dissabte a les 4 de la tarda, servirà per donar el tret de sortida dels nois a la Superliga 2. Per la seva banda, l'equip femení, que ja va debutar a la categoria la setmana passada, caient a la pista del Sant Just, s'estrena a casa contra el Heidelberg Volkswagen Canari. La jugadora Ana Jiménez avisa que les de les Palmes s'han reforçat de valent i són un equip molt perillós.
Tinc entès que ha fet bastants fitxatges, que és un equip bastant, bastant potent, però bueno, és el que diem sempre, ens hem de centrar en el que fem nosaltres i no en el que fa la resta. I si nosaltres fem el que hem de fer i treballem com som capaces de fer, doncs plantarem cara a qualsevol equip. Tot i que jo crec que de tots els equips de superlligadors, potser el nostre és el més jovenet de tots.
El partit del sènior femení es jugarà diumenge a les 12 del migdia a les Naus.
En futbol sala, l'Amics del Pou Escorial Insercat afronta un duel vital per les seves aspiracions de permanència a segona B.
Els de Francis Barragán, coers del grup sense estrenar el caseller de punts, visiten el Muro Balear, un altre dels nouvinguts a la categoria. El tècnic espera que el desplaçament no sigui un hàndicap.
Un viatge més, jo crec que ja és l'últim que cogem l'avió. Bueno, una cosa nova para muchos de los chavales, para otros no, pero bueno, tienes que jugar con eso.
El duel arrencarà dissabte a 4:45. Un parell d'hores més tard, a 6:45, serà el torn de la Pia, a la pista del Ripollet. Amb la confiança reforçada després d'endur-se el derbi contra l'Escorial, el tècnic Pedro Donoso analitza així el pròxim compromís.
Estoy estudiando más que en mi vida, ¿no? Porque todos somos amateurs y parecemos profesionales, ¿no? Hoy en día esto ya se ha puesto a un nivel que todo el mundo te estudia y hay que estudiar, si no, estudiar al rival, si no, pues te quedas atrás y eso no puede ser, ¿no? Pues sí, tiene un muy buen equipo también y se han reforzado con jugadores importantes y bueno, y será un partido bonito el sábado que viene.
L'última jugada dels tres serà el Club Natació Sabadell al Pavelló del Nord rebent el Contestano i Fakialanti. Com acostuma a passar amb el rival de fora de Catalunya, hi ha cert desconeixement i així ho admet el jugador Aleix Basalduc.
Al ser també fora de Catalunya no coneixem els jugadors ni res, però segur que ens posaran les coses molt difícils i nosaltres hem de lluitar com vam fer contra Manresa, tornar a sumar de 3 en 3, perquè per nosaltres és molt important, tant per la classificació com per la moral de l'equip.
L'enfrontament arrencarà dissabte a 8:15 del vespre.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Notícies Vespre d'aquest dijous 14 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 10. Que vagi bé. Adéu-siau.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.